Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
Bon dia. Novetats jurídiques en relació a la confrontació entre govern autonòmic i executiu d'Espanya per mort del repartiment dels menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha donat llum verda al recurs contra el Reial Decret del repartiment. Això per una banda. Per l'altra, Balears demanarà la contingència migratòria preventiva per evitar-ne, per doble via, l'arribada. Es manté la negativa a l'acollida i els paràmetres imposats per Madrid, mentre, a tot això, dues barques amb 40 persones a bord, totes d'origen subsaharià i en bon estat de salut, han estat interceptades en aigües de Balears les darreres hores. Tot d'una en donem més detalls abans els titulars de la jornada. És 30 d'agost, darrer dissabte de mes. Operació conjunta entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al poblat de Son Banya de Palma. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. A hores d'ara hi ha 17 detinguts, s'han desmantellat 11 punts de venda i s'ha confiscat droga i doblers. Part de les detencions s'han efectuat a altres indrets de l'illa. Aquesta macrooperació està sota secret de sumari.
Salut reforça la vigilància per determinar el grau de circulació de la febre del Nil a les Balears.
Es volen valorar els riscos, a més de fer un seguiment de possibles casos del virus en humans. Això després de confirmar la infecció d'un cavall amó.
Les hectàrees de vinya a les Balears han crescut gairebé un 70% en els darrers 10 anys.
Més de la meitat són varietats autòctones. La rendibilitat econòmica del sector i la millora de la qualitat del vins ha disparat les inversions dels cellers.
Festa de comiat i també reivindicació del programa Vacances en Pau.
Una quarantena de nins i nines saragüís, 13 més que l'any passat, han passat l'estiu a les Balears. En la trobada amb les famílies s'ha repetit el clam d'un Sàhara lliure.
I dels titulars dels esports que en destacam avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca visita avui vespre el Real Madrid en partit corresponent a la tercera jornada sense Larín, Maceo i Jan Salas. Però amb la notícia, en aquest cas, de la tornada de Samu Costa i la novetat principal, la presència del darrer fitxatge vermell, el jove extrem Jan Virgili.
Jornada de bonança meteorològica. Amb tot, no deixem enrere els ruixats esporàdics. Toni Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam alternança de sol amb alguns intervals de núvols que poden tornar-se una mica més espessos durant les hores centrals del dia, preferentment a punts de l'interior de Mallorca. Ja no repetirem les plogudes intenses que hem tingut localment aquestes darreres hores, però igualment no podem arribar a descartar qualque ruixadet local a punts d'interior. En canvi, a la resta de Mallorca i també a les Pitiuses i Menorca esperam un cel més assolellat i, a més, amb unes temperatures màximes que avui pugen. No arribarem a temperatures extremes, però sí que ens podem arribar a costar els 33-34 graus, sobretot a l'illa d'Eivissa i també de Mallorca. El vent, per la seva part, bufarà fluix de direcció variable, i això sí, encara d'una marea de maror a les costes sud i ponent de cada una de les illes.
Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar, dues barques amb 40 persones a bord, totes d'origen subsaharià i en bon estat de salut, han estat interceptades per entrada irregular en territori espanyol. Són les darreres arribades a les Balears, segons informa Delegació de Govern, i que engreixen les xifres enmig de la polèmica entre govern autonòmic i central pel sistema d'acollida de menors migrants no acompanyats.
El primer grup va ser detectat a l'illa de Cabrera quan ja eren a terra. Són 29 persones. La zona on van arribar és escarpada i va ser necessària la intervenció dels serveis marítims de la Guàrdia Civil, el Servei Aeri, el grup de rescat de muntanya i també els especialistes subaquàtics per recuperar-los i ser traslladats a Mallorca, un operatiu complicat que va durar gairebé 4 hores. Poc després es va avisar d'una embarcació amb 11 persones a bord a 35 milles al sud-est de Mó. Va ser un veler que navegava per aigües menorquines que va alertar a la Marina Francesa, que va coordinar el rescat amb el Centre Nacional de Salvament i la intervenció també dels cossos espanyols de salvament.
I el El govern interposarà de manera immediata un recurs davant el Tribunal Suprem contra el decret del govern central que regula la distribució dels més de 3.000 menors migrants no acompanyats de les Canàries, Ceuta i Melilla a altres territoris. El Consell de Govern d'aquest divendres ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a presentar-ho. El govern argumenta que la norma estatal que estableix que les Balears han d'acollir 49 menors migrants és opaca i arbitrària i manté que les illes no tenen capacitat per rebre més menors.
Aquest és el segon recurs que les illes interposen contra la gestió que fa el govern de Sánchez per frenar la mesura. Segons el govern de Provence, el decret de Madrid vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre les comunitats autònomes perquè Catalunya i el País Basc queden excloses de la distribució. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Antona Maria Estarelles.
Vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre comunitats autònomes, així com la prohibició de la arbitrarietat en el repartiment de menors. Aquesta regulació afectaria greument a la nostra autonomia financera, posant en perill el sistema de protecció de menors.
El govern també ha reiterat que reclamarà a l'executiu espanyol la contingència migratòria per les illes. El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que les illes no poden acollir més menors perquè els consells insulars estan col·lapsats. Segons Costa, les illes tenen 72 places d'acollida de menors autoritzades i actualment els consells tenen 682 menors.
Estamos al límite. Y esto es lo que le he dicho también alguna vez. No hay manera de que el señor Sánchez o el gobierno del señor Sánchez entienda. No podemos seguir acogiendo a más menores porque los consells insulares están colapsados en cuanto a su capacidad.
El govern assegura que acatarà la normativa, però diu que lluitarà amb tots els mitjans legals contra aquesta distribució. Paral·lelament, demanarà una reunió amb el ministre d'Interior, Fernando Grández Marlaska.
I més enllà de la gestió migratòria, un altre punt de fricció entre el govern central i les autonomies és la condonació del deute. Sobre aquesta qüestió, el govern central ha anunciat que dimarts aprovarà un avantprojecte de llei per perdonar fins a 83.000 milions de deute de totes les comunitats. En el cas de les Balears, l'Estat assumiria 1.700 milions d'euros.
La proposta es va aprovar en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera amb l'oposició de les comunitats governades pel Partit Popular, que es varen aixecar de la taula com a protesta. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, diu que les autonomies populars no tenen arguments per rebutjar la condonació del deute.
¿En qué sano juicio a una familia de forma gratuita se le plantea que perdonen parte de sus deudas y dice que no? Es que eso no se entiende. Yo espero que se recapacite una vez que se apruebe esta ley y estoy casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma, también Andalucía, no vaya a condonar, no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro.
Els populars consideren que la iniciativa parteix d'un acord tancat entre el PSOE i Esquerra per cancel·lar una part del deute de Catalunya i que no es va consultar l'opinió de les comunitats autònomes.
Per part seva, el vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que la solució al finançament de les Balears no és la condonació del deute.
La condonació de la deuda, si me lo permite decir así, es un juego de trilerismo presupuestario del señor Sánchez. El mismo, y de la señora Montero, la ministra María Jesús Montero, el mismo trilerismo presupuestario al que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez siempre, siempre lo mismo. No nos sirve una condonación de deuda, nos sirve una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Després de l'aprovació de l'avantprojecte de llei en Consell de Ministres, el text continuarà la seva tramitació parlamentària en el Congrés i posteriorment en el Senat.
I encara de la crònica política, em dedica a dimiteixen tres dels quatre regidors del PI de Sencelles. Segons ha explicat el balde del municipi, Joan Carles Bert, d'aquesta mateixa formació, les renúncies estaven previstes i pactades des del mes de maig perquè cap dels tres volien repetir a les llistes electorals a les pròximes eleccions. Jerònia Campaner i Miquel Fiol han deixat la seva acta de regidor i de formar part de l'equip de govern. La sorpresa ha estat que el regidor dels regionalistes, Pedro Llebrés, ha sortit de l'equip de govern, però conserva l'acte com a regidor no adscrit a l'oposició.
Amb el moviment de Llebrés, ara l'equip de govern passa a estar en minoria. Recordem que Sencelles, el PI govern amb el PSPI, volem que tenen un regidor cada un. Davant d'aquest nou escenari, el Batlle no tanca la porta a pactes puntuals amb Més i el PP.
Nosaltres sempre hem estat oberts a arribar a acords o pactes, no necessàriament ni de legislatura ni de govern, sinó de pactar les coses perquè el poble tingui tot el que hagi de tenir. Vaja, nosaltres preveiem continuar governant així, i si hi ha opció d'incorporar altres grups, no sé, però no és un escenari que se plantegi en aquest moment.
Set persones han estat detingudes en un gran dispositiu policial desplegat aquest divendres al poblat de Son Banya, Palma. Un operatiu amb més d'un centenar d'agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil en què s'han desmantellat 11 punts de venda i s'han confiscat droga i doblers.
Es tracta d'una investigació conjunta dels dos cossos policials en el marc d'una investigació que està declarada secreta. Al llarg del divendres han fet 17 detencions, 6 al matí i 11 al capvespre, i han escorcollat 7 domicilis, 3 a Palma, als barris de la Soledat, Son Oliva i Son Banya, i la resta al Pont d'Inca, Solla, Muro i Llummajor. A més, s'han desmantellat 11 punts de venda de droga al poblat i s'han intervingut diferents substàncies estupefaents, diners i estris per al tràfic de drogues.
Al Manco, 5 persones més han estat detingudes per la trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic. Els arrests s'han duit a terme aquest divendres a Palma, Llummajor, Marratxí i Solla en una nova actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Com us explicàvem, el cas va esclatar el passat dia 11 amb la detenció de 13 persones, entre elles el suposat caps de la banda, Estefan Milojevic, i l'advocat Gonzalo Márquez. També va ser detingut l'ex-cap d'estupefaents de la Policia Nacional a les Balears, Faustino Nogales. Tots tres romanen en presó preventiva.
Les detencions s'han fet després de diversos escorcolls d'habitatges a diferents punts de l'illa i se sumen a les tres que es van dur a terme el passat dimarts. L'organització criminal introduïa cocaïna així des del nord d'Àfrica a bord d'embarcacions pneumàtiques de gran potència. La causa continua secreta i en mans del jutjat d'instrucció número 7 de Palma.
I durant els darrers 3 mesos, la policia local de Sant Antoni ha detingut 59 persones per delictes relacionats amb la salut pública, 27 per tràfic de drogues, 32 per la venda de gas de la Rialla.
És el balanç del Pla Municipal de Seguretat d'aquest estiu, durant el qual s'han atès més de 6.000 telefonades i avisos dels ciutadans i s'han obert 174 diligències. Aquestes xifres s'han obtingut de diversos operatius conjunts en la col·laboració de la Guàrdia Civil i també de la Policia Nacional. En aquest període s'han gestionat també 91 denúncies per venda ambulant, 8 per renous de música, 5 per botellades, i s'ha denunciat 18 persones per exercir de taxis pirata.
I els 186 clients de l'hotel Bellviu del Port d'Alcúdia han dormit en unes altres instal·lacions del complex hoteler. L'incendi que es va produir ahir al quadre elèctric de la sala de màquines podria haver deixat restes de gasos tòxics per la crema de plàstics, i per seguretat l'hotel ha decidit que no hi pernoctessin. Amb tot, està previst que els hostes puguin tornar avui a les seves habitacions.
En el moment de l'incendi només 85 persones es trobaven dins l'edifici, i la majoria s'ha hagut de confinar als balcons fins que s'ha pogut fer l'evacuació sense que la seva integritat hagi estat en risc. El balanç final és de 18 afectats lleus per inhalació de fum. D'aquests, només 3 han necessitat trasllat hospitalari, 2 nines de 8 i 13 anys i també un home de 38. La resta han estat atesos pel SAMU al mateix lloc. Alguns dels allotjats, però, han mostrat el seu malestar perquè asseguren que les alarmes antiincendis no van sonar, un fet que ara s'investiga.
Res, ni sirena d'incendis ni ningú tocant a la porta. La meva dona ha sentit olor de fum i m'ha dit hem de sortir de fora. Amb el fum m'hagués pogut morir.
El personal no ens ha avisat, ni han tocat a les portes, ni res. Han baixat i els han trobat tots aquí. No ens havien avisat. Ara anem a posar una queixa.
So I'm going to complain.
El consistori assegura que estudiaran la situació per avaluar l'estat de l'immoble i comprovar si han funcionat o no les alarmes.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Salut Pública posarà en marxa un programa per saber quin percentatge de moscars poden ser portadors del virus del Nil Occidental. A més, reforçarà la vigilància per diagnosticar tan aviat com sigui possible si hi ha casos en humans. Ens ho explica Pere Gibert.
Salut envia un missatge de tranquil·litat després del cas positiu de virus del Nil Occidental en un cavall de Menorca. Recorda que no s'ha detectat cap cas positiu d'origen autòcton en persones que han fet donacions de sang a les illes. Ara, per a una major seguretat, es reforçarà el diagnòstic precoç en pacients amb símptomes i també la detecció de mosquits portadors. Escoltam Ramon García, cap del Servei de Vigilància en Salut Pública.
era clar que en qualque moment començaríem a trobar-nos casos aquí. La nostra expectativa és que no tinguem brots epidèmics, que el que tinguem siguin casos esporàdics, però bé, tot això sempre en servida, cautela, que hem de tenir.
Aquest virus es transmet per picades de mosquit comú que han estat en contacte amb aus portadores. Tant els cavalls com les persones poden emmalaltir, però no tenen capacitat d'infectar. Per tant, la millor manera de fer prevenció és emprar repel·lents i mosquiteres i evitar les petites acumulacions d'aigua. Un 80% de les persones amb picades de mosquits portadors seran asimptomàtiques. La resta poden patir quadres virals lleus amb febre i miàlgies. Només l'1% poden tenir símptomes més greus de tipus neurològic. Ramon García.
Ara bé, hem de dir que, en general, les persones que mostren un quadre lleu tenen tota una sèrie de factors que diguessin que serien predisposants en això.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears ha recordat als professionals els protocols d'actuació i demana calma a la ciutadania.
És un dels titulars de la jornada. Les hectàrees de vinya a les Balears han crescut gairebé un 70% en els darrers 10 anys. Han passat de les 2.200 que hi havia el 2014 a les 3.200 de l'any passat, segons el registre vitivinícola del govern. Això implica que el que abans era una hectàrea ara n'és una i mitja. Més de la meitat d'aquestes són varietats autòctones com Mantonegro, Callet o Prensal Blanc.
Segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, hi ha dues raons que han provocat aquest creixement. La primera és la rendibilitat econòmica del sector vitivinícola lligada a la millora de la qualitat de vins. La segona, les plagues que fan que aquests agricultors cultivin altres classes de plantes o arbres.
Nos ha llegado una plaga que ha afectado fundamentalmente al almendro, que es la xilella, y entonces vuelve a haber un retorno a otro tipo de cultivos, siempre dentro de los cultivos mediterráneos, porque estamos hablando de viñedo, olivar, frutos secos, que son cultivos claramente mediterráneos, pero de alguna manera sí que tenemos que entender que la evolución de los cultivos en una determinada área geográfica es cíclica.
L'enòleg del celler Camp Majoral, Andreu Oliver, assegura que aquest increment d'hectàrees de vinya és motivat pel fet que el sector ha adquirit un cert prestigi i que les inversions tenen retorn econòmic.
Aquest darrer, jo diria, 20 anys, hi ha un boom de plantació de vinya. Hi ha molta gent que ha plantat vinya i moltes d'aquestes plantacions són a través de drets de plantació que han vengut de fora, que ara això ja és més difícil poder-ho fer. Hi ha hagut un boom de vinya. Mira, jo poso per exemple, l'any 93-94, el periodista Manuel Picova treure un llibre molt interessant, que es diu Mallorca, vinos, vinyes i vinos, i surten 14 cellers, que encara n'hi ha 124.
Uns drets de replantació que s'adquireixen d'altres comunitats, principalment de Múrcia i Castella-La Manxa, per sembrar-ho a les Illes Balears. Només l'any passat es varen disparar amb 113 hectàrees, unes dades que han sorprès la consellera d'Agricultura.
Me ha sorprendido lo de los datos del último año, porque habíamos introducido en el decreto nuestro del potencial vitivinícola un mecanismo para tratar de frenarlo, porque lo había pedido el sector. Lo habíamos logrado frenar, pero curiosamente este año último pues se ha vuelto a disparar.
L'any 2021, la Conselleria d'Agricultura va introduir mecanismes per frenar la importació de drets de plantació de vinya d'altres comunitats, com per exemple que el titular dels drets hagués estat viticultor durant el manco 5 anys i que més tingués els drets dins la comunitat. Només si es complien aquestes condicions es podien traspassar els drets a un altre viticultor d'aquí.
El president d'Unió de Pagesos i propietari d'un celler, Sebastià Ordina, reclama una major regulació quant a les noves plantacions de vinya.
Hi ha hagut un creixement molt gros per part de capital estranger que ha decidit sembrar vinya, ja sigui per muntar cellers o bàsicament per fer prolongacions dels seus jardins, de les seves cases de fora vila. Per tant, cosa que crec que no ha beneficiat el sector.
De fet, ja hi ha comunitats autònomes que demanen el creixement zero, com és el cas del País Basc i Galícia. Les denominacions d'origen, Ribera del Duero i Rioja, ja fa diversos anys que han dit que no volen més hectàrees de vinya.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 19 minuts obrim la crònica turística a Eivissa. El barri del West End a Sant Antoni serà rebatejat amb un altre nom. L'equip de govern va acceptar una proposta del grup socialista per impulsar un canvi de nom en aquesta zona. Pròximament s'engegarà una enquesta ciutadana per cercar el nom alternatiu. Esther de Miguel.
Barrio Alegre, Calle Alegre.
Cana Almendro. O le pondría Calle Abad.
¿Qué es Saigón? Calle Saigón.
Calle Colorido, porque hay tanto colorido que nos, la vista se nos il·lumina.
Són algunes de les propostes que hem recollit avui entre els veïns, perquè seran ells qui finalment rebatejaran aquest barri emblemàtic que té en el carrer Sant Agnès el seu centre neuràlgic.
Siempre que veía la calle, siempre la... Tengo la imagen como la calle del pecado.
Me gusta la idea porque así ya cambiaría también esta leyenda que tenemos nuestra del West End. Al final mejor poner otro nombre, más alegre.
Amb aquesta finalitat, la d'eliminar la imatge de barri salvatge es va aprovar ahir la proposta socialista per tal que es deixi d'emprar aquesta denominació sota l'argument que el canvi del model turístic al barri ha de començar per la nomenclatura.
Que lo ideal de todo esto sería cambiar todo el West End, porque es increíble lo que se ha convertido esta zona salvaje.
La denominació West End va ser encunyada als anys 80, inspirant-se en el famós barri londinenc homònim i en el model d'oci i vida nocturna que es va implantar allà. Així, fa 40 anys que la zona és coneguda arreu del món amb aquest nom.
Una altra renovació es farà en el Portitxol, que es considera una de les parts més tradicionals del Port de Palma i que està a punt de canviar de cara. L'autoritat portuària de les Balears i Cort han donat a conèixer la futura reordenació d'aquest espai.
S'obrirà l'actual dàrsena, conservant el caràcter mariner de l'entorn. D'aquesta manera s'alliberarà més de 4.000 metres quadrats per a l'ús públic i es guanyaran també zones verdes, una nova plaça i es millorarà el passeig. Tot això per facilitar l'accés lliure a la vorera de la mà. El projecte planteja més un aparcament subterrani i un altre en superfície, uns canvis que es consultaran amb els residents.
I unes dades, les pernotacions en apartaments turístics de les Balears han baixat un 1,7% en juliol, amb una ocupació del 85%.
Segons les xifres publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística, els apartaments turístics de les Balears varen registrar el mes de juliol un total de 1,63 milions de pernotacions. També ha descendit un 3,7% el nombre de viatgers. Amb tot, han estat 309.000 1.572 que s'han allotjat en apartaments turístics al juliol. El descens és generalitzat, també als hotels.
El programa Vacances en Pau ha permès que una quarantena de nins i nines sarauís, 13 més que l'any passat, passin prop d'un mes i mig a les Balears. Varen arribar dia 15 de juliol i dilluns que ve parteixen de nou cap als campaments de refugiats a Algèria. Per acomiadar-los, l'Associació Amics del Poble Sarauí ha fet aquest divendres una trobada festiva i de comiat amb les famílies Ciutadans Solidaris a la plaça de Cort de Palma.
Música, els colors vermell, blanc, negre i verd de la bandera sarauí, sobretot l'emoció han posat el colofó al programa Vacances en Pau d'enguany. Missatges de Sahara Lliure han acompanyat la festa amb un punt de reivindicació. D'una banda, l'alegria per la convivència d'aquest estiu. De l'altra, la denúncia d'un conflicte que 50 anys després de la invasió del Marroc al Sàhara Occidental encara no té solució. Catalina Rosselló és la presidenta d'Amics del Poble Sarauí i assegura que els objectius del programa s'han complert.
Complir per a tots els objectius. O sigui, aquests infants han passat les revisions, han anat a socorrista, han anat a dentista, se'n tornen en el campament ja en tots els temes de salut solucionats i, a més, doncs han conegut un altre idioma, n'hi ha que xerra en català, n'hi ha que xerra en castellà, repetidor ja les dues coses, i, a més, han viscut un estiu molt divertit.
Un pare i una mare d'acollida ens han contat que ha suposat per a ells aquesta experiència.
És una experiència molt enriquidora per les dues parts, per nosaltres, per ella també, però per nosaltres també, per nostres fills, i res, és això, en aquesta vida un pot aixecar parets o murs o ponts, i nosaltres hem aixecat un pontet.
Moltes emocions, conviure amb una cultura diferent, viure les primeres coses de nins que, pues, per exemple, que mai han vist una piscina o una playa o a vegades un partit de futbol, i la veritat és que bé, molt bé.
També guap va una de les nines, Sarauís, ha volgut compartir què ha fet durant aquests dies.
Bueno, hace 6 días vamos a la piscina y vamos a otras cosas, porque falta solo 2 días. Bueno, faltan 2 días, faltan 3 días el día que se va, y hace muchas cosas como comer las comidas que nosotros queremos, y hace muchas cosas. Bueno, vamos a cenar fuera.
Un comiat que deixa la plaça plena d'esperança, de lluites pendents i de la certesa també que aquests nins tornaran.
I arriba setembre i, per tant, acaben les escoles d'estiu. Amadiva ha organitzat una festa de cloenda per posar-hi punt final al pati del Centre Cultural de la Misericòrdia.
Els 300 alumnes han pujat a l'escenari per mostrar allò après les darreres setmanes als monitors, voluntaris i també a les famílies. Entre música i sopar, celebren la fi de curs d'unes escoles inclusives que, segons explica'ns, són essencials, tant pels infants, pels serveis adaptats que ofereixen, com també per les famílies, per poder conciliar la vida professional i personal durant l'estiu.
Troc que és una ajuda molt gran per nostres fills amb aquestes dificultats. Troc que, bueno, ella està supercontenta i diu que l'any que ve vol tornar a repetir.
És una manera dels nins poder fer coses que els agrada amb altres nins, com el que fan tots els nins. Vull dir que en l'estiu que volen fer, passar-se bé, estar en nins de la seva edat.
Una festa que també ha commemorat els 30 anys d'aquesta entitat social.
Vuit i 25 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals en format breu. Més de 2.000 persones s'han concentrat aquest divendres vespre davant el Palau de la Generalitat Valenciana per demanar la dimissió del president Carlos Mazón, quan fa 10 mesos de la tragèdia de la Dana que ha causat la mort de 228 persones.
Durant l'acte s'ha dit el nom un a un de totes les víctimes. Aquestes que sentireu són les paraules de la presidenta de l'Associació de Familiars de Víctimes Mortals de la Dana, Marilo Gradolí.
Nosotros, como ciudadanía, vamos a seguir reclamando la dimisión de Mazón 10 meses después, 11 meses después, 12 meses después. Mazón ya tiene asegurada su paguita, pero nosotros no tenemos la tranquilidad de saber que ha dimitido.
D'altra banda, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacat que el govern autonòmic ha mobilitzat més de 1.100 milions d'euros en ajudes pels afectats. Segons el president valencià, aquesta mobilització econòmica s'ha concretat en ajudes directes sense impost autonòmic, burocràcia o condicionants.
I la situació dels incendis forestals al país millora, però encara hi ha focus actius que preocupen. En total, enguany ja s'han cremat gairebé 393.000 hectàrees. Ara mateix hi ha 12 incendis oberts, la majoria amb evolució favorable.
El que més preocupa és el de Lobrina, Almeria, on el vent ha reactivat zones ja controlades i més de 150 efectius continuen treballant. També a Fasgara, a Lleó. El foc porta més de 3 setmanes actiu, tot i que la pluja d'aquestes hores ha ajudat a frenar l'avanç. A Galícia, amb més de 96.000 hectàrees cremades, es confirma el pitjor estiu des del 2006, mentre que la Xunta i altres comunitats ja han anunciat ajudes per a veïns i empreses afectades. El rei d'Espanya han visitat aquest divendres les zones devastades a Càceres.
I Espanya reclama a la Unió Europea limitar el diàleg amb Israel i frenar el comerç per la massacre de Gaza. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, presentarà avui a Copenhague un pla de mesures immediates perquè la Unió Europea limiti al màxim el diàleg amb el govern de Benjamin Netanyahu i freni el comerç amb Israel.
La proposta arriba en un moment de pressió creixent per part de diversos socis europeus, com és el cas de França i el Països Baixos, que reclamen una resposta més ferma davant la crisi humanitària desencadenada a Gaza pels bombardejos i el bloqueig israelià. L'objectiu d'Espanya és que la Unió Europea adopti sancions coordinades que incrementin la pressió diplomàtica i econòmica sobre Israel.
I la jutgessa del Tribunal de Districte de Washington DC, Jacob, ha bloquejat l'aplicació ampliada que el govern de Donald Trump volia fer de les deportacions express, un mecanisme que permet expulsar migrants de manera accelerada.
Fins ara, aquest procediment s'aplicava principalment a persones detingudes prop de la frontera o poc després d'haver-la travessat, però amb el retorn de Trump a la Casa Blanca, el Departament de Seguretat Nacional havia intentat estendre en l'ús a migrants que fa anys que resideixen al país. Segons la jutgessa Cobb, aquesta ampliació obria la porta a abusos i podia arribar a afectar fins i tot ciutadans nord-americans si el govern els acusava sense proves suficients d'haver entrat il·legalment.
I el president francès Emmanuel Macron ha explicat aquest divendres per què va dir la setmana passada que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, era un monstre i un depredador. Aquesta explicació arriba després que el el Kremlin li retragués aquestes qualificacions que va considerar una indecència.
Quan es diu que hi ha un monstre a les portes d'Europa, ha aclarit Macron, crec que això qualifica el que els georgians, ucraïnesos i moltes altres nacions pensen en relació a la deriva autocràtica i imperialista que es du a terme. Macron ha volgut fer aquest aclariment després d'haver-se reunit amb el canceller alemany Friedrich Merz en una trobada entre els dos governs a la ciutat de Toló, al sud de França. En aquesta trobada, precisament, França i Alemanya han acordat que demanaran al president dels Estats Units, Donald Trump, que imposi sancions a Putin si finalment no s'asseuen, Stelensky.
I Venezuela reforça la lluita contra el narcotràfic amb l'ajuda de Colòmbia, que ha desplegat 25.000 soldats a la regió de Catatumbo.
Aquí operen la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, 33 dissidències de les FARC i grup de narcotraficants que lluiten pel control territorial. Aquestes accions tenen lloc enmig de les tensions amb els Estats Units davant les maniobres plantejades per l'administració de Trump en aigües del Carib properes a Venezuela per combatre el narcotràfic.
Tocat les 8 i mitja, moment de repassar els titulars de la jornada. Dues barques amb 40 persones a bord, totes d'origen subsaharià i en bon estat de salut, han estat interceptades per entrada irregular en territori espanyol.
Segons informa delegació de govern, un grup ha estat interceptat a Cabrera, ja a terra, i l'altre a 35 milles al sud-est de Maó després de l'avís d'un veler.
Noves arribades que engreixen les xifres mentre continua l'estira i arronsa entre govern autonòmic i central per la distribució dels més de 3.000 menors migrants no acompanyats a les Canàries, Ceuta i Melilla, altres territoris.
L'executiu balear interposarà de manera immediata un recurs davant del Tribunal Suprem contra el decret en aprovar-ho. El Consell de Govern argumenta que la norma estatal, que estableix que les Balears han d'acollir 49 menors migrants, és opaca i arbitrària i manté que les illes no tenen capacitat per rebre més menors. Alhora, demanarà la contingència migratòria preventiva per evitar-ne l'arribada a la comunitat.
Dimiteixen tres dels quatre regidors del PI de Sencelles si l'equip de govern passa a estar en minoria.
Segons ha explicat el Batlle, Joan Carles Bert, les renúncies estaven previstes i pactades des del mes de maig, excepte la del regidor Pedro Llabrés, que ha sortit de l'equip de govern, però conserva la seva acta com a regidor no escrit a l'oposició. Davant d'aquest nou escenari, el Batlle no tanca la porta a pactes puntuals amb Més i el PP.
Nosaltres sempre hem estat oberts a arribar a acords o pactes, no necessàriament ni de legislatura ni de govern, sinó de pactar les coses perquè el poble tingui tot el que hagi de tenir. Vaja, nosaltres preveiem continuar governant així, si hi ha opció d'incorporar altres grups. O sigui, però no és un escenari que se plantegi en aquest moment.
Operació conjunta entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al poblat de Son Banya de Palma.
A hores d'ara hi ha 17 detinguts, s'han desmantellat 11 punts de venda i s'ha confiscat també droga i dobbers. Part de les detencions s'han efectuat a altres indres de l'illa. Aquesta macrooperació està sota secret de sumari.
Salut reforça la vigilància per determinar el grau de circulació de la febre del Nil a les illes.
Es volen valorar els riscos, a més de fer un seguiment de possibles casos del virus en humans. Això després de confirmar la infecció d'un cavall, amb Ramon García, cap del Servei de Vigilància en Salut Pública.
Era clar que en qualsevol moment començaríem a trobar molts casos aquí. La nostra expectativa és que no tinguem brots epidèmics, que el que tinguem siguin casos esporàdics, però bé, tot això sempre en servir de cautela que hem de tenir.
Les hectàrees de vinya a les Balears han crescut gairebé un 70% en els darrers 10 anys.
Més de la meitat són varietats autòctones. La rendibilitat econòmica del sector i la millora de la qualitat del vin són les raons principals que han disparat les inversions dels cellers. Això és el que apunta el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
Nos ha llegado una plaga que ha afectado fundamentalmente al almendro, que es la xilella, y entonces vuelve a haber un retorno a otro tipo de cultivos, siempre dentro de los cultivos mediterráneos, porque estamos hablando de viñedo, olivar, frutos secos, que son cultivos claramente mediterráneos, pero de alguna manera sí que tenemos que entender que la evolución de los cultivos en una determinada área geográfica es cíclica.
Festa de comiat i reivindicació del programa Vacances en Pau.
Una quarantena de nins i nines saragüís, 13 més que l'any passat, han passat l'estiu a les Balears. En la trobada amb les famílies s'ha repetit el clam del Sàhara Lliure. Catalina Rosselló és la presidenta d'Amics del Poble Saragüí.
Complir per a tots els objectius. O sigui, aquests infants han passat les revisions, han anat a l'ocolista, han anat a dentista, se'n tornen en el campament ja amb tots els temes de salut solucionats i, a més, pues han conegut un altre idioma, n'hi ha que xerren català, n'hi ha que xerren castellà, repetidors ja les dues coses, i a més han viscut un estiu molt divertit.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I és moment ara de fer un cop d'ull a les portades dels principals diaris en una jornada marcada per l'actualitat política, econòmica i també per la crònica social i successos. Repassant primer què diuen els rotatius de les Illes Balears i després els principals titulars de la premsa estatal.
Començam amb el Diari de Mallorca, cobri amb la notícia que el govern ha presentat davant el Tribunal Suprem el recurs contra el repartiment de menors migrants. L'executiu balear considera que la mesura imposada pel govern central posa en risc les finances autonòmiques. La fotografia principal és per l'incendi a l'hotel Bellevue, Alcúdia, on 18 persones van resultar afectades lleus pels fums i gairebé un centenar de turistes varen quedar confinats als balcons fins a l'evacuació. El diari també destaca que Son Espases ha estrenat la primera cirurgia toràcica robòtica a Balears i que Mallorca tem perdre turistes joves per la reimplantació del servei militar obligatori a Espanya, a Alemanya.
Última hora titula que el Portitxol tindrà una nova plaça, un passeig per a vianants i zones verdes dins un projecte que inclou un aparcament subterrani i el trasllat de la Marina Seca i l'Escola de Bala.
La portada la il·lustra amb la imatge de l'operatiu policial a Son Bany, on la Policia Nacional i la Guàrdia Civil varen detenir 11 persones vinculades a una trama de blanqueig de capitals. També dedica un espai al conflicte per l'acollida de menors migrants i a la celebració dels 30 anys de l'entitat social a Madiba.
Diario de Menorca obri amb el rescat i evacuació d'11 migrants nigerians, alguns d'ells menors, que viatjaven en una barca localitzada a 35 milles al sud-est de l'illa. 4 dels afectats van ser traslladats a l'Hospital Mateu Orfila.
La imatge de portada mostra el moment en què són atesos per la Creu Roja i la Policia Nacional al Port de Mó. El rotatiu també apunta que cada any més de 100 estrangers intenten demanar asil polític a Menorca.
I el periódico d'Eivissa i Formentera destaca en portada que l'executiu de Marga Proens no es nega a acollir menors migrants, però ha iniciat un recurs davant el Suprem per reclamar que Balears sigui exclosa del repartiment, com ja passa amb Canàries, Ceuta i Melilla.
La fotografia principal la dedica a una actuació infantil al CEIP d'Esvedran, al mar de les escoles d'estiu dels municipis que celebren el final de la temporada amb activitats lúdiques i festives.
Posem ara la mirada als principals diaris d'àmbit estatal.
A nivell estatal, el país obre amb la informació que Espanya presenta avui a la Unió Europea una proposta de pressió contra Israel per frenar el comerç i limitar el diàleg amb el govern de Netanyahu arran de la massacre de Gaza. A la imatge principal hi veiem a Julia Roberts al Festival de Venècia, on ha presentat la seva nova pel·lícula dirigida per Luca Guadagnino. El rotatiu també destaca que Mañueco culpa la meteorologia i els incendis provocats del desastre viscut a Castella i Lleó.
El Mundo obre avui amb una enquesta que revela que 2/3 dels espanyols creuen que els immigrants no s'integren, un debat que el diari situa en el centre polític i social.
La fotografia principal, però, la dedica a l'esport, en la imatge de Juan Ayuso celebrant la seva primera victòria a la Vuelta a Espanya després de guanyar l'etapa d'Andorra i consolidar-se així com una de les promeses del ciclisme espanyol.
La Vanguardia titula que Europa assumeix que Putin no cedirà i amenaça amb més sancions a Rússia. A la fotografia apareixen els bombers protestant davant el Parlament de Castella i Lleó després d'un estiu marcat pels grans incendis.
També hi destaquen la crisi migratòria a Canàries, Ceuta i Melilla i un reportatge sobre els riscos de la factura elèctrica per a les persones electrodemandats.
Finalment, l'ABC obre amb el titular que Hisenda justifica davant l'AIREF que el context actual no convida a presentar un nou pressupost general. S'emparen en els arancels, els efectes del temporal i la necessitat d'augmentar la despesa en defensa per erosionar les comptes públiques.
Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
Sempre sempre, quan sona aquesta sintonia, és moment de saludar Anna de la Salut. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Què teniu avui els companys de la Gran Vida preparat?
Idò, i començant parlant de salut ambiental i infants, ho farem amb una de les persones referents a nivell estatal. Ella és Elena Codines, la responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que és un dels primers una de les primeres unitats que es va muntar en aquest sentit. En parlarem amb ella. Ella també és autora d'un llibre, coautora d'un llibre que se diu Los mil primeros días de vida, hábitos para un embarazo, una infancia y una vida saludables, i fa totes aquestes vinculacions entre salut ambiental, aquesta contaminació que de cada pic és més creixent,
que respiram, que ingerim,
correctament, i com això influeix sobretot a la salut dels infants, però evidentment també de les persones adultes. No m'ho escapam tampoc. També ens visitarà avui Leila Vázquez, que recentment ha presentat la seva tesi doctoral a la Universitat d'aquí, de les Illes Balears, que parla sobre l'assetjament del carrer, que continua sent una forma persistent i normalitzada de violència masclista, defensa en aquesta tesi, malgrat les lleis i l'atenció institucional que amb els anys han anat millorant i posant més atenció en aquestes qüestions. També tindrem estona per dedicar a la cultura avui. Ens visita Carme Vives, cantant de Reina, que ara ha encetat fa res un projecte en solitari, i ens tocarà en directe un parell de cançons. També tindrem el realitzador, guionista i creatiu mallorquí Pep Molina, i també tindrem arts plàstiques a darrera hora. Tindrem la visita de Mateu Coll, artista que a finals de juny estrenava el seu nou projecte, l'exposició Bola i Doldre, i també tindrem la darrera secció de Pilar Rubí.
Com sempre, molt de contingut, música en directe, salut. Moltes gràcies, Anna. Com sempre, la Gran Vida a partir de les 9, ara els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, temps per la informació esportiva a IBT Ràdio. El Real Mallorca, amb les absències de Jan Salas, Pablo Maffeo i Said Larin, es desplaça avui de matí cap a Madrid. Jugarà a les 9 i mitja del vespre al Santiago Bernabéu davant el conjunt de Concha Espina, i en la novetat, a la convocatòria de la darrera incorporació, el jove futbolista català Jan Virgili. També torna a l'expedició el portuguès Samu Costa, ja recuperat dels seus problemes físics. Del partit d'avui, els vermells esperen treure un resultat positiu. Això ho creu el tècnic vermell, Iago Barrasate.
En estos campos necesitas rozar a la perfección, y rozar a la perfección es defender muy, muy, muy bien, de forma coral, además, porque tienen muchos argumentos para llegar al gol, y luego en ataque también ser efectivo, ¿no? Creo que es un equipo que en dos partidos no ha encajado, ha concedido muy, 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 muy poco. Los rivales prácticamente ni la han corrido. Creo que eso lo están haciendo muy, muy bien. Y bueno, vamos a intentar hacer ese plan, digamos, que nos interese más a nosotros.
Un pla que passa per fer un partit pràcticament perfecte, com ja ho va fer la passada temporada, malgrat la derrota final per la mínima 1-0 al Bernabéu. Iago Barrasate.
La idea es, sí, repetir un poco lo del año pasado en cuanto a estar en el partido, ser competitivos. Es un Real Madrid diferente, seguramente un Mallorca diferente también, pero bueno, en esos escenarios la idea es esa, ¿no? No salirte del partido, porque 5 o 10 minutos te puedes quedar sin partido y hay que estar ahí para tener opciones hasta el final.
Les paraules del tècnic del Real Mallorca. Pel que fa al Real Madrid, Bellingham, Endrick, Mendy i Camavinga són baixa pel partit d'avui. Xavi Alonso és l'entrenador del conjunt blanc.
Queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi de última fase de la preparación, creciendo. Yo creo que contra el Oviedo dimos un paso adelante y queremos dar otro paso adelante a Mallorca, compitiendo, ganando, por supuesto, y haciendo un buen partido en casa. Que la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón.
Les paraules d'un Xavi Alonso que va dedicar 22 segons a parlar del Real Mallorca d'una roda de premsa de més de 26 de durada. Així funcionen a Madrid. Real Madrid-Real Mallorca, partit que juga al Bernabéu a partir de les 9 i mitja al vespre. Pels oients d'IBT Ràdio, el partit començarà a les 7. La jornada de primera divisió va arrencar ahir amb dos partits. València 3, Getafe 0, i Elx 2, amb gols de Rodri Mendoza i del mallorquí Rafa Mir, que ja suma 2, llevant 0. Edel Saravia és l'entrenador de l'Elx, que manifesta que està més que satisfet pel partit jugat pel seu equip. Per avui, a les 5 tenim Deportiva a la Vesa, a la T Madrid, a les 7, Real Oviedo, Real Societat, a 7 i mitja, Girona, Sevilla, i a les 9 i mitja, com he dit abans, Real Madrid, Real Mallorca. Arriba l'hora de la veritat per l'1 d'Eivissa. Juga a les 9 i mitja al vespre a la ciutat esportiva Jesús Navas davant del filial del Sevilla, que prepara l'exjugador del primer equip, Jesús Galván. Un partit que es planteja com tota una incògnita per un projecte, el de l'UD, que vol de totes totes tornar a la segona divisió. Això és el que pensa Paco Gémez, tècnic del conjunt blau i cel, a la prèvia d'un partit on el seu equip arriba amb sensibles absències, com les de Fran Castillo i Josep Senyer, més les dubtes fins darrere hora d'Eric Montjonel i Iván de l'Olmo.
També se nos ha juntado, bueno, por la baja de Fran, que tiene una... va a tener para un par de semanitas, por lo menos. Y ahí tenemos también a Iván, que todavía no lo podemos utilizar. Es decir, esas bajas se nos han amontonado todas en el mismo sitio, ¿no? Me parece que es un partido tremendamente complicado para un inicio, ¿no? Los filiales, ya te digo, que son tremendamente correosos, son gente que te lo va a dar todo, te va a poner un partido complicado, dificilísimo.
Un Gémez que es vol llevar pressió de damunt i que d'entrada diu que el seu equip no és ni molt menys favorit de cara al títol de Lliga.
Los favoritos son el Murcia, que ha hecho tiene un presupuesto de la hostia y ha hecho una plantilla como todos los años. Cartagena y Eldense tienen que ser favoritos porque vienen de descender de segunda división, y muy contento con el trabajo diario. Yo sé que el trabajo diario no se ve, ¿no? Pero yo es que sí lo veo, es el baremo que me lleva a poder valorar de forma sobresaliente lo que hemos hecho en pretemporada.
A una setmana perquè es posi en marxa la competició segona federació, l'Atlètic Balears apura la seva preparació en la celebració d'un dels clàssics de l'estiu a Mallorca, el trofeu Nicolás Brondo. Enguany els blanc i blau jugaran davant d'un nou vingut de categoria com és el Roland Molinà, un partit que arrencarà a les 8 del vespre, abans, això sí, un quart 20 minuts abans, es farà la protocolària, presentació de la plantilla que enguany prepara des de l'inici el tenis Santa Coloma, Luis Blanco. Dit això, ahir es va presentar en societat el porter Julià Ribas, ex del Porrera, i el ja experimentat central del Terol, Iván López. El sentim per aquest ordre. El primer parlant de la seva tornada al club blanquiblau, i el segon recordant que mesos enrere el seu equip, el Terol, va eliminar de la lluita per l'accés a l'Atlètic.
Per jo estar aquí és el màxim que podia optar, i des que vaig rebre la cridada no vaig dubtar cap segon, i res, aportar el meu granet d'arena que sigui positiu tot l'any, i en el final, el que tu dius, venia en el positivisme de l'any passat per intentar aconseguir l'objectiu que nosaltres que pujar.
Y así es el fútbol, así es la vida. Al final, pues bueno, a lo mejor gracias a esa actuación que hice en el partido, pues ellos decidieron el traerme aquí, y el año pasado luchaba por el Teruel y este año pues lucho por el Baleares.
I pel que fa al rostre del primer equip, el responsable esportiu del club, Patrick Meso, avança que encara estan oberts a nous fitxatges.
Hasta que no se cierre el mercado siempre todo es posible, no vamos a rescatar nada, pero aquí estamos muy contentos con lo que tenemos. La plantilla lo vemos bastante competitivos, aunque es un poco más corta que otros años, pero competitivo. Pero estamos atentos. Al final tenemos hasta el lunes por la noche, y si vemos algo que creemos que nos va a aportar el equipo, vamos a fichar. Podemos fichar, tenemos ficha libre, sobre todo los 23, pero si no estamos convencidos, pues también estamos bien como estamos. Así que atentos, estamos valorando algunas opciones, pero con tranquilidad y la verdad que contento con el equipo.
En quant a la pretemporada dels equips balears, tenim aquí partits jugats i partits que s'han de jugar. Ahir es va jugar el Josetense 3, Poblense 0. Per avui es juga la final autonòmica de la Copa Federació. A les 6, Andratx, Societat Esportiva Eivissa. Per demà, tenim un altre partit ja de caire amistós, a les 12, ja a Vila, en tercera esportiva Eivissa i el Formentera. I a la Copa Illes Balears tenim partits finals que juguen avui dissabte a les 5 i mitja Luchador d'Eivissa Sporting de Mol de Menorca i per demà diumenge a les 7 i mitja Sineu contra el Sant Jordi. Canviant de registre, parlant del futbol sala, Illes Balears per Mafutsal va tancar ahir la pretemporada amb derrota per 3-2 davant el Noia en un partit on els gallers sempre van anar pel davant el marcador. Fabinho Charuto van ser els golejadors d'Illes Balears en ple rodatge. Sentim Antonio Vadillo, tècnic de l'Illes, el seu porter, Luan Müller.
Un partido que nos ha dejado muy claro de que a nivel defensivo tenemos que mejorar. Tenemos que tener más empaques, ser más compactos. Venimos encajando con mucha facilidad goles que nos ponen el partido muy cuesta arriba.
Es un golpe duro para volver al partido, pero estamos bien. Mucho volumen de gol, ocasiones, pero aprovechar más ocasiones, mejorar la parte de defensa, ¿no? Y para volver y empezar bien en la liga, que es lo más importante.
I tancam amb un apunt de tennis, més que un apunt recordatori, i és que Jaume Antoni Munà juga partit a la cel·la hora baixa, partit corresponent a la tercera ronda de l'US Open davant del belga Cizu Bers, actual 48 de l'ATP. Serà un enfrontament inèdit, ja que mai han jugat entre ells un partit oficial. S'ha aixecat una bona oportunitat de classificar-se per part de Munà cap als vuitens de final, una cosa que ja ha fet Carlos Alcaraz, que ahir va classificar-se per 8-10 després de superar l'italià Luciano Darderi en 3-6, 2-6, 4-6 i 0-6. Amb aquest apunt de tenis el deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la sandía negra entera a 49 céntimos kilo, el lomo de cerdo al corte a 6,85 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el jamón cocido campo frío al corte a 14,99 euros kilo. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
És un consell d'EMSA i Ajuntament d'Alcúdia.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït des plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8 i 52 minuts. Dedicam ara aquests pròxims minuts a parlar de meteorologia amb el geògraf Albert Darder. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Laura. Què tal estàs?
Molt bé. A Twitter te poden trobar amb l'usuari @albertdarder, Instagram com albert_darder_rosell. Avui, per començar aquesta secció amb tu, volia parlar de les nits tropicals que hem viscut aquests darrers dies, sobretot gairebé tota la setmana. Dimecres passat tenim registres de 40 graus a Palma a les 9 de la nit, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i de 37 graus a Eivissa i Menorca. Això és, podem dir, una calorada.
Una calorada tremenda, afavorida per vent de sud, que ha provocat unes temperatures molt elevades i sumades a l'elevada humitat, una sensació tèrmica que ha fet realment molt mal dormir i unes temperatures molt elevades. Però avui, precisament avui, ja hem notat un vespre de millor dormir. Avui s'ha dormit bastant millor i les temperatures han baixat ja a valors més normals per l'època i t'ha fotut una dada de...
Mos agraden les dades.
Sí, sí, una dada molt recent, que ara aquesta passada nit a Sant Torella han baixat fins a 13 graus. És a dir, ha estat una temperatura escorca, Sant Torella, diguéssim, ja fresca.
Si no, ja més suau, no és aquests per damunt de 30 graus o fins i tot per damunt de 25, que ja fa mal dormir, però clar, per davall de 20, ja parlant d'una altra sensació.
Sí, totalment. Se considera que la temperatura de son ha d'estar per davall del 20, l'ideal és entre 15 i 20 graus, i a partir del 20 ja costa dormir. Amb el 22 la sensació s'accentua.
I aquesta baixadeta de temperatures, tot i que siguin només nocturnes, ja saben que durant el dia seguirà fent calor, de moment, es mantindran? És a dir, podrem dormir bé?
Sí. Ara venen un parell de vespres que se dormirà bé perquè les temperatures van a la baixa. Se notarà una altra baixada dilluns, dia 1 de setembre. Començarem a setembre amb una refrescada, tot i que demà sí que pujarà una mica per tornar a baixar els dilluns. El que no veiem, malauradament, són precipitacions. Això, els mapes van... bastant escassos encara.
No arriba aquesta aigua, que fa dies que deien que plourà. Ha plogut a certs llocs, de fet amb intensitat en alguns punts, hem vist a xarxes vídeos i fotografies, sobretot al nord de Mallorca, per exemple, aquest dijous, però respost, no? Això és tot.
Sí, de moment sí. Han hagut plogudes intenses, però han estat molt puntuals, molt localitzades. El que necessitaríem és una situació de pluges més generosa. I de moment amb els mapes no veiem cap situació que hagi de ser general. Haurem d'esperar una mica més.
És a dir, la previsió per aquest mes que encetarem ja just dilluns, que podem avançar?
Podem dir que les temperatures d'aquest dilluns, que comença en setembre, sí que estiran fresques, però tindran una lleugera tendència a pujar a partir de dimarts i dimecres, tot i que no veiem les grans calorades que havíem patit ara tot just fa una setmana.
Bé, per tant, començarem setembre bé, no? De moment, en tranquil·litat meteorològica.
Sí, sí, la tranquil·litat. Estem esperant a veure si hi ha més novetats, però bé, quan els mapes ens diguin, aquí ho informarem. Tot i que de moment seguim amb el moviment meteorològic.
Moltes gràcies, Albert Darder, com sempre, per totes aquestes previsions i aquestes explicacions que ens fas del temps.
És un plaer, Laura. Moltíssimes gràcies.
Xerram la setmana que ve. Gràcies. Adéu.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Siente todo y culpa la verdad. Descubre lo que hay dentro. Todo el tiempo tienes pa' pensar. Confunde sentimientos. No quieres dejar de beber más. La enfermedad está dentro. Solo piensas donde...
Obrim amb aquesta música, amb aquest ritme, l'agenda cultural amb els de l'Avesòs Caòtico, una de les bandes de referència del rock dur espanyol, de cap de cartell, aquesta nit, el 29a edició del Rock en Rostoll, un dels aconteixements musicals, igualment de referència a l'estiu mallorquí. Serà a partir de les 10 i fins a les 6 del matí a Maria de la Salut i, com sempre, a la finca agrícola de Sant Perot, a la carretera de Muro. A més de Caòtico, que escoltam, està prevista l'actuació de Mala Hierba, Punis Estatges, Grollers de la Factoria, Safarets, Gostem, Pep Rosselló, Meraki i Marc Donoso. Recorden que el Rock en Rostoll és un festival autogestionat i gratuït. Jaume Vergas, president de l'associació, parla al programa Tèntol de què suposa la participació de Caòtico al festival.
Caòtico, entenc, crec que en els loques. En guai mos varen com encapritxar amb dolors i mira, varen dur-se sort que mos va sortir bé. S'ha més complicat del que nosaltres estàvem acostumats, però realment ells també s'han portat bé nosaltres, s'han adaptat a les condicions que nosaltres podem oferir.
El roc en rostoll, hem de dir, es fa en una zona de cultiu que és d'especial protecció per les aus. El GOP se n'ha queixat diverses vegades. Els organitzadors s'han hagut de menester l'informe favorable de la Conselleria de Medi Natural per poder fer-lo. Informen que miren de concentrar en el temps al màxim possible el muntatge de les instal·lacions i que orienten els altaveus per mirar de reduir l'impacte mediambiental de la música. I una altra de les cites destacades a Mallorca aquest cap de setmana és una nova edició de la Festa de Sequer a Lloret de Vistalegre. Un esdeveniment, ja ho sabeu, que recupera i posa en valor un dels productes alimentaris d'elaboració a la ruralia mallorquina, les figues de sequer o figues seques. La festa grossa començarà a les 6 del capvespre amb la tradicional crida a la festa i recepció i recollida de figuerelers. Més tard hi haurà inauguració de l'exposició de varietats de figues, representació del quedo, ball típic i actuació de música nostra, que es de fons. I enmig de tot això, una novetat artística enguany, la intervenció i instal·lació al convent de Lloret de la representació d'un arbre. Els responsables en són els artistes mallorquins Joan Aguiló i Oriol Angrill. La instal·lació quedarà oberta indefinidament amb la voluntat de convertir-se en un nou símbol de Lloret. Escoltam els autors.
Quan estàs a la natura i passa alguna cosa, comença a ploure o el que sigui, sempre cerques un arbre o una magueta per poder-te abraçar, i vam pensar que era una metàfora guapa per fer dins un espai tancat, que d'aquí ha sortit un arbre que mos dona xupluc. Que sigui un lloc d'acollida, de descans, de desconnexió, on puguis venir a estar tu tranquil, o venir a llegir un llibre, o venir a estar una estona amb els teus fills.
Tot aquest procés de construcció, des de l'estructura interior a l'última capa exterior. I sobre la marxa, pues, anem improvisant, millorant i adaptant a les condicions de l'espai. Que sigui un espai confortable, tou i segur.
Propostes per gaudir avui de la música a diferents indrets de Mallorca. Fins aquí l'informatiu. Més notícies al Butlletins Horaris i l'informatiu migdia a les dues.
Bon dia, sol.